Avui el Confidencial troba aquesta informació. El Frente Atlético s'havia desmarcat d'aquests fets en el seu moment i explica el Confidencial que alguns dels identificats també van ser condemnats en el seu dia per participar en la baralla de l'assassinat a Jimmy, el seguidor del Deportivo de la Coruña. Això va ser el novembre del 2014.
Sí.
Per tant, que serien persones del nucli dur, diguéssim, del Frente Atlético. Això per una banda. De l'altra, la Lliga també avui ha presentat la sisena denúncia per insults racistes cap a Vinícius. Una vegada analitzat les imatges i els àudios del que va passar l'altre dia a Son Moix, són 6 denúncies, 3 de les quals s'han arxivat a jutjats de Barcelona, Mallorca i Madrid, i n'hi ha 2 més que encara s'estan tramitant, que es van posar a Valladolid i a Madrid, més aquesta que ara està al jutjat d'instrucció de Palma de Mallorca.
A veure com acaba. Ara us demano l'opinió, de què em penseu de tot plegat, de tot el que s'ha dit i del que heu pogut veure per les imatges, de què passa amb Vinícius i de quina és la possible solució. Però primer, què han dit els protagonistes avui al Marroc en aquesta prèvia?
Sí, mira, Ancelotti fa dies que el defensa ja, però avui ha estat especialment contundent, sobretot aquells que acusen, ha respost aquells que acusen el brasiler de ser un provocador.
El problema es lo que pasa alrededor de Vinicius. Es un problema del fútbol español. Y yo que soy parte del fútbol español, creo que es un problema que tenemos que resolver. Porque parece que Vinicius es el culpable. Vinicius es la víctima de algo que yo no entiendo.
Es parla del problema al damunt del terreny de joc, amb els rivals, amb els àrbitres, i es parla, evidentment, també del problema fora del terreny de joc, amb els insults racistes que rep Vinícius des de la graderia. Sobre aquest últim aspecte, avui el seu company Fede Valverde ha demanat a les aficions rivals que reflexionin, en concret als energúmens, almenys que són els que l'insulten, no a totes les aficions en general, i que d'alguna manera deixin una mica en pau el brasiler.
Cuando se habla del tema de racismo, cuando ya se habla de la afición, que al final le tienes tanta bronca a un jugador que no deja de tener 22 años, 21. Al fin y al cabo, creo que no se está pensando en eso, que no deja de ser una persona. Creo que deberían de tener muchos problemas en casa y se la agarran con un joven que pobre, que está disfrutando del fútbol a su forma y que, bueno, y se merece un respeto.
Això són les reaccions des del Marroc. Avui que també n'ha parlat un jugador de primera divisió des de Bilbao, Raúl García, jugador de l'Atlètic Club, que no és precisament un sant en un camp de futbol, és un jugador agressiu en el bon sentit de la paraula, però que va al xoc, però avui
en
ha parlat d'aquest tema.
En el bon sentit i de vegades en el mal sentit.
Sí.
Com a mínim això
dic. Vull dir que sí, tampoc sí. Entenc que la majoria d'accions no van mala fe, no? Potser alguna vegada sí que hi ha anat, però no és un sant.
No és un sant. Deixem-ho així.
N'ha parlat també, se'n parla de tot arreu, i assegura Raúl García que tant el jugador com les aficions haurien d'arribar, com les aficions rivals haurien de revisar algunes actituds.
Creo que las dos partes, tanto Vinicius como las aficiones, pueden hacer las cosas mejor. Yo hablo a nivel personal, yo sé que cuando me equivoco y puedo cambiar las cosas. Y también creo que la afición, en muchos sentidos, la falta de respeto es algo que está como muy normalizado y no debería ser así, ¿no? Entonces, por mi parte, lo único que me gustaría es que no se siga dando tanto bombo, que se arregle por las dos partes y que hablemos de fútbol, que es lo más importante.
Fa poc Vinícius va jugar a Sant Mamés, allà hi va ser l'Albert Ferran, que ens va explicar que l'ambient ja estava molt crispat. De fet, ell ja ens avisava, i de fet hem anat avisant que Vinícius tenia un problema, que l'ambient cada vegada s'anava crispant més al seu voltant, i el punt àlgid va ser aquest cap de setmana passat a Mallorca.
Què en penseu?
Bé, jo, tot el que fa referència a associar el comportament de Vinícius al color de la seva pell, ja ni en parlo, perquè no, és evident que no... És racisme pur i no té... Ja està, no? Fora. O sigui, fora dels estadis, fora de la societat, si pot ser, fora del planeta, a poder ser. Per tant, no, crec que no hi he d'afegir res en aquest sentit. A mi el que em preocupa és el que passa dins del terreny de joc entre companys de professió. I a mi em sorprèn molt la defensa tancada, absolutament, fins i tot un punt esbiaixada, de Carlo Ancelotti, que és un tio de futbol de tota la vida que les ha vist a tots colors. Jo no sé si és que, i després internament fa una altra cosa,
esperem.
Però tu en el teu jugador li has de dir, no pot ser que a cada resum de cada partit de Lliga surtis faltant el respecte a l'àrbitre, provocant a un company... un company, vull dir, de l'equip rival, però un company de professió, fent una entrada lletja, mirant al públic i fent un petó a l'escut. No pot ser. És a dir, a mi em sembla que aquesta campanya que s'està fent de col·locar Vinícius en el paper exclusiu de víctima no li fa cap favor al jugador. Perquè no és veritat, és que les imatges són claríssimes. És un futbolista que provoca els companys. És un futbolista que li agrada el trash-talking, que diuen a la NBA. Li agrada parlar, provocar i fer-ho servir com una arma. I això, evidentment, té conseqüències. Quan tu parles més del compte i provoques, etc., has d'assumir-ne les conseqüències. I per mi aquest és el focus on l'has de posar. És a dir, què genera Vinícius en tants equips diferents? El que genera l'afició i la reacció de l'afició és una altra cosa que ja l'he dit en 20 segons, el que em penso. Però el que fa amb els companys, que passi cada cap de setmana, alguna cosa deu voler dir.
No ajuda a ell ni a l'equip, però jo crec que descentra també el Madrid.
Sol ser bastant fàcil veure quins jugadors talentosos són maleducats. Un tal Ronaldinho que m'ha escoltat era més talentós que Vini Júnior i no el pagaven tant, perquè era respectuós. Neymar era més com Vini Júnior.
Sí, però jo recordo que aquí hem tingut debats de dir, escolta, sí, és jugador del Barça, és dels nostres, entre cometes, però no pot fer la lambreta contra l'Atlètic Club.
I parlar, no? Perquè era un mal advocat. I ho ha estat sempre. Sí, sí. I quan de sobte algun dia algun afició rival deies que el vostre jugador està provocant els nostres, havies de callar. Havia també, com ja ha passat a totes les aficions, els fanàtics que deien, no, és un artista que se l'ha de protegir, que volien pensar que Neymar era perfecte. No, Neymar també és un trash-talker. Quina diferència hi ha? Que és que Neymar, com a mínim, ho feia... A veure si s'entén, eh? No justifico el que feia, perquè a mi mai m'ha agradat el que ha fet Neymar amb el tema de respecte. Com a mínim ho feia bé, és a dir, ell provocava, li fotien la cartellada i el tio s'endullava i marcava 3 gols. És que Vini Júnior ho fa malament. Ell mateix es descentra i surt dels partits.
A mi Cristiano em passa. Cristiano feia el mateix, però era tan top
que Cristiano era...
Que li podia relliscar després.
Vale, si em pagueu doncs, o m'insulteu, jo us faré 3 gols, ja els feia, no? I Vini Júnior no, però és cert que Vini Júnior està demostradíssim que contínuament falta respecte, i en aquest sentit crec que Raúl García tenia bastanta raó. Ha anat a Vallecas, ha insultat el públic de Vallecas, a Mallorca, el primer cop que va anar a Mallorca, el primer cop que se'n fa amb Mafeo, ja li manca el respecte al mallorquinisme i als jugadors del Mallorca. No, aquest partit de Mallorca no és un bolet. A Mallorca l'estaven esperant perquè fa un any quan hi va anar els hi va mancar el respecte d'una forma increïble, i als 5 minuts, jo he parlat amb l'entorn de Mafeo, als 5 minuts ja li estava dient tots un cambrer. Als 5 minuts.
Per les pintes.
Bueno, perquè, per començar, hi ha un tema de discurs de classe, que és que a vegades hi ha gent que surt d'origen humil, com Vini Júnior, i s'oblida que hi ha feines molt dignes. I considera que, quan acabés el partit ara ser camarero, és com una cosa humiliant, no? Perquè què és això de treballar? O sigui, que per això tots aquests imbècils llavors demanen el vot a Bolsonaro. Pues que només se'ls veu, perquè de sobte ja es pensen que són... Doncs, o sigui, llavors, clar, de sobte era... quan tu, jo soy rico i quan tu acabes... I això no és un tema ni de Barça ni de Madrid. Malauradament, hi ha una sèrie de futbolistes i no és un tema també de nacionalitat. A tots els països ha passat a Espanya, ha passat a Catalunya, ha passat a Itàlia, ha passat a Alemanya, que de tant en tant apareix un jugador que és molt bo i és un mal educat. És un mal educat, passa. Els esports americans ho intenten controlar, però ha passat. Passa en altres esports. Llavors... la defensa aquesta del Madrid entenc que per dins algú li estarà dient, perquè és que, a més, s'està fent mal a ell mateix. S'està fent molt de mal a ell mateix perquè està jugant pitjor. Llavors, clar, si tu ets un jugador del Mallorca, el proper partit, ara no sé quin és el proper partit del Madrid en Lliga.
A l'Elx, però el dimecres 15, eh?
No sé, tu ets Pedro Vigas, jo què sé, un jugador de l'Elx, i dius, mira, encara que a mi no m'hagi fet res, si jo sé que aquest tio el vaig a buscar i salta, hi aniré. Per tant, s'està fent molt de mal.
La picardia, no?
Clar, llavors, el problema és que com és, potser és perquè és un jugador del Madrid, sembla que tu hagués de prendre partit i que sigui tot, doncs, una cosa o l'altra. I no, aquí, o sigui, que els jugadors del Mallorca s'equivoquen pagant i no és un comportament correcte, òbviament. Que fins i tot els aficionats del Mallorca que no insulten d'una forma racista, perquè al final l'insult racista hauria de ser un senyor del Mallorca, eh? No ficarem tota l'afició del Mallorca al sac. Si tu li dius burro, tonto, te n'enfots, escolta, tampoc no ens hem d'estepar la roba de quina vergonya, però seria millor que no ho fessin els aficionats, correcte? Llavors, és un cúmul d'errades col·lectives, però en l'origen hi ha un jugador que té un punt provocador, i és així, i ja ho era el Brasil.
Mira, és Madrid-Elx o Sassuna-Madrid, que Pamplona és un camp calent, i després el derbi, amb això que explicava ara del ninot penjat, Madrid-Atlético. enmig de l'eliminatòria amb el Liverpool.
És que quan passi a prop de Simeone li fotrà una cosa a Simeone mateix que...
perquè l'estaran esperant.
El vas a punxar.
Mireu amb Nabil Fekir. Nabil Fekir, tothom sap també que és un jugador que s'escalfa i el van a buscar.
Sí, sí.
Jo recordo Neymar en el seu moment quan era jugador del Barça, molts dels popes que ara estan dient pobre Vinícius deien que provocava quan feia aquells driblings, quan feia aquells balls, quan feia no sé què, i ara resulta... no, és a dir, Vinícius a cada jornada surt el resum tenint un comportament inadequat,
no, i a Neymar l'acusaven de provocador per fer lambretes innecessàries, regats, però tampoc anava... algun dia sí que se li anava la pinça, però normalment no anava més enllà.
No, xerrava molt, Neymar. No,
sí, però aquest va molt més enllà. Vinícius va més enllà.
És que ho fa d'una manera tan evident.
Va més enllà. I a les imatges de Mallorca, ara han aparegut imatges aquestes de lo que no se ha visto, com ell també li fot a Mafeo, com ell també l'empeny, com li fot una colleja, és a dir, també fa coses... com les mateixes que li fan amb ell, i potser l'altre va començar, no sé qui va començar. Però clar...
I fa una cosa que diria que Neymar no feia molt, i Vini ho fa molt, que és... escalfa l'afició, els busca amb la mirada, sí, sí. Els fa petons, els falla...
Per això et dic que aquest va més enllà. I després, de què s'està parlant? D'ell. Del joc del Madrid, de les derrotes, dels 8 punts... D'això a Madrid no està parlant ningú. En canvi, l'altaveu és fantàstic, tots a parlar de Vinícius. I a convertir-lo en un màrtir.
Però no els ajuda, tampoc, això.
No els ajuda, per tant, que segueixi. I després, és racisme. Els 4 idiotes que a Mallorca... Jo he vist un... que era crit racista, un.
Va ser un,
vale,
diria, no?
Fora. Però els altres, clar, Àlaba, Tchouaméni, Camavinga, Mendy, si hi ha més negres que mai al Madrid i només insulten a Vinícius. Per tant, no és racisme.
Està claríssim que dos no es barallen si un no vol i Vinícius vol anar a la gresca. Jo l'únic que agafaria de les paraules d'Ancelotti del futbol espanyol, que sí que hi estic d'acord, d'alguna manera, és que a mi no m'agrada la manera dels jugadors, les trampes que es fan entre ells. I es posa un altre exemple, el que va fer Iago Aspas, recentment. I el futbol espanyol, per mi, té un problema quan hi ha ara ja càmeres de televisió, les càmeres de televisió entren, formen part del joc. Noi, no podem donar aquest espectacle. És patètic, és patètic, és ridícul, és vomitiu veure com els jugadors es fan la trampa de que m'has tocat i tirar-se a terra.
Pellegrini va ser molt contundent a la sala de premsa.
Fer tot aquest xou, això és antiesportiu, és antitot, i aquests jugadors se'ls hauria de sancionar. I cada vegada que en fessin una, sancionar-lo i sancionar-los fort. I s'ha acabat. I evidentment, si falten el respecte al públic, encara més, perquè a més és que això ho posa al reglament. Tu no li pots dir res al públic.
No, perquè és que genera, això sí que pot generar una violència, clar, que es descontrola.
El pal del Betis Sevilla,
perquè algú de cop i volta algú perla l'Oremus allà,
clar,
i si...
és perillós.
Però a més és que jo no justificaré mai la violència, però sí que l'explicaré. I si tu li estàs buscant les pessigolles a un tio que va a 180 pulsacions, que s'està jugant el pa del descens o l'Europa League o renovar el seu contracte la temporada que ve, li estàs buscant les pessigolles, t'acabarà aixecant de terra.
Mira,
em sap molt greu,
Paulista,
t'acabarà aixecant de terra.
Paulista, que li va fotre a Vinícius, Paulista.
Bé, és així?
Que et dic una cosa, això per mi hauria d'estar, l'altre dia ho dèiem, amb el Dani Solsona aquí a la tertúlia diumenge, hauria de caure 10 partits a Paulista, perquè el que fa Paulista no està bé, que és el que va fer Ramos amb Messi al clàssic aquí al Camp Nou, que és una puntada deslleial per darrere, perquè estàs emprenyat i perquè, com dius tu, l'ha anat buscant, val, doncs castiga també aquest tio, o castiga qui li fa la falta a Vinícius. Però
jo el que vull veure ara és si aquesta campanya, que també s'està intentant en un altre sentit amb Gavi, de el Casemiro del Barça, valga'm Déu,
hòstia,
doncs,
sí.
Si tindrà conseqüències en els arbitratges, en el comportament del rival, saps? És a dir, què passarà la propera entrada?
Tu vas estar a Sevilla, al camp del Betis, minut 1, la primera de Gavi,
totalment.
Ja estava tot el camp a sobre.
Totalment.
Per culpa d'aquesta campanya mediàtica,
l'àrbitre
va aguantar,
el que jo
però l'afició va ser insuportable.
La propera entrada de groga a Vinícius serà groga o serà vermella? Això és el que vull veure.
Ah, pel criteri, no, vols dir?
Clar, i vull veure què passa. Saps? No, vull veure què passa, simplement, si ara estaran pendent de protegir el jugador més esportiu de la història del futbol, que és víctima de tots els dolents,
val,
de tots els equips.
Que estiguin pendents,
perquè ho estan
també,
venent així.
Si fa trash talking, que estiguin pendents també de dir-li, Vinícius, això tampoc.
Bé, però aquest és el tema que, des del... Clar, l'altaveu del madridisme, ja sabem que és el més potent de l'estat espanyol, amb diferència.
La portada d'avui del Marca, déu-n'hi-do, Cosoy de Ribó.
I aleshores, la sensació és que ell és exclusivament víctima de comportaments antiesportius, provocatius, violents, dels rivals i de les aficions. Com si ell no fes res de res de res. hòstia, però que no veiem les imatges cada dia. És que no parlo de colors, ara. O sigui, no té res a veure amb els colors. Té a veure amb negar una realitat que es veu de manera fafaent.
Tens tantes imatges.
A cada resum.
Tens tantes imatges.
Moltes, Toni.
De fet...
Però és que a mi em sorprèn que Carlo Ancelotti, que és un cavaller del futbol, que és capaç de reconèixer han estado mejor que nosotros després de perdre contra el Barça una final i de dir ens ha fet mal, etc. Jo vull pensar que que deu ser una defensa exterior i que interiorment li diu bé.
T'estàs equivocant.
O que un ser superior li ha dit que digui això.
Continuem a parlar amb ell.
A Varese o a Maldini enfrontant-se a aquest Vinícius. És que la xeca de terra, mira tu, a la que passa pel cantó de Varese li diu, però tu qui collons t'has cregut que ets?
Ja hi imagines Ancelotti. També és cert que eren altres temps. Sí,
però al Milan Ancelotti...
Ara no li han fet a Vinícius cap falta... que nosaltres hem...
Paulista.
Aquella falta...
Comparat amb la
d'aquella època. Quan vam mirar futbol, Aleix, tu ets molt jove. Recorda'ns un altre cop, si vols, que ets molt jove. Aquesta falta no és ni la més... Però és que no en tenia ni el top 1000 de les faltes més dures que veus a la Lliga Espanyola. Una falta.
Però el que hi ha és un futbolista...
Però el problema és que Mallorca... El que s'està fent el madridisme és agafar el partit de Mallorca i encapsular-lo. Perquè és cert que és el partit en què el Mallorca es converteix en l'equip que ha fet més faltes en un sol partit de la Lliga. I van ser extremadament durs, el Mallorca. Ho va ser.
Però ja ho és dels equips que més faltes.
I ho van ser, va ser el partit més dur del Mallorca. Van fer moltes faltes. Llavors, clar, han agafat aquest partit i l'han aïllat. Llavors, és cert que si tu només mires aquest partit, podries arribar a pensar, si ara jo torno d'una estació espacial soviètica que m'he perdut, baixo la Terra, i em diu, mira, aquest partit, diria, potser podria dir, ai, pobre Vinícius. Sí. Però que s'obliden el primer partit de Mallorca de fa un any, en què ell contínuament, i a les imatges, provoca l'afició, provoca Mafeo, i l'estaven esperant, i el partit de tornada en què el Mallorca va al Bernabéu, i Vini Júnior s'ho capa, enfotent-se amb ells, que si us aneu a segona, pum, pum. I els jugadors del Mallorca ho han explicat, les contínues faltes de respecte. I quan Raillo va i li fot l'escut a la cara, és per dir, tu t'estàs enfotent del meu equip, ens vas enviar a segona, ara li fas un petó al meu escut. Que no està bé, òbviament no. Que no està bé, però que puc entendre una mica, És a dir, sempre hi ha un relat. Els partits no són un bolet que neixen, pum, un bolet i ja està. No, tot ve d'alguna cosa, tot té un perquè, i el perquè se l'hem d'explicar, i el perquè sempre ens porta les provocacions a Vini. No les podem treure de l'equació.
Què faria Puyol si jugués al seu equip Vinícius? Si fos el seu company,
Com el de la Ballaruca, fer-los
callar. Seria el primer que aniria allà a corregir-lo, segurament, el primer.
Això és el que em sorprèn d'Ancelotti.
És que Ancelotti ho ha fet, en alguns partits ho ha fet, quan el partit està en joc, evidentment, el que passa és que de portes en fora d'alguna sala de premsa el que fa és defensar el seu jugador. Però ja se l'ha vist en alguna imatge, en algun partit, dir-re Vinícius, no hi centra't, que...
Què va fer a Mallorca?
Que n'estàs
anar-lo a buscar al final del partit, l'Ancelotti ha dit, vine cap aquí, que ja sé
que
això...
És que el futbol respecta.
Ancelotti sap que té un problema i sap perfectament que el problema el té Vinícius.
I
sap perfectament que el
problema... Hi ha una llei no escrita al futbol, que és la llei del respecte. Si tu respectes, et respectaran. Ronaldinho et tirava lambretes, et tirava de sotanetes i de tot, i ja respectat.
Messi igual.
Messi mateix.
Messi igual.
Messi, quan et destruïa, tu, els jugadors et deien, però ho ha fet amb el recurs imprescindible. Vull dir, no m'ha humiliat en cap moment. Però si a sobre no pares de parlar i, de més, de faltar el respecte, i amb això que deia el Toni, no?, de dir, tu jugues al Mallorca, ets un mitja merda, hòstia, després no pots anar pel món sent una víctima.
I que tot torna, i més en el món del futbol. Bé, a veure què fa demà Vinícius contra l'Al Ahly de... És del Marroc, és?
Egipte.
D'Egipte, perdó. Juga al Marroc al Mundial.
És l'equip contra el que va marcar el seu primer gol Bojan Kirkic, en un amistós, 0-5 al Caire.
Sí, bona memòria. De la prèvia esportiva s'ha dit alguna cosa més allà de Vinícius o no?
De les baixes que té el Madrid, que en són moltes, Mendy, Lucas Vázquez, Hazard, i sobretot les tres més importants, la del porter Courtois, la del defensa Militao i la de Karim Benzema. Aquests tres no estan descartats per una hipotètica final. De fet, Courtois sembla que és el que té més opcions de jugar-la. Veurem què passa amb Militao i Benzema.
Res m'agradaria més que arrencar demà, tu diràs, a quarts d'11 amb una pròrroga en aquest Real Madrid a l'Ahly.
No t'agradaria més començar amb una victòria a l'Ahly directament?
Sí, vale. Però si la podem viure en directe a quarts d'11, perfecte. I per això necessitem una pròrroga.
A mi m'agrada molt les pròrrogues, els penals...
M'encanten, Marc.
Pel que diu el Toni, no et facis molt.
No. Ai, gràcies, Ballera.
Piràmides més altes han caído.
Demà més. Va, que tancarem tertúlia amb una de les notícies de la setmana al futbol mundial. És la d'anunci de la Premier League al Manchester City davant una comissió independent per suposat incompliment de les normes financeres de les últimes 9 temporades. Hola, Dani Aguilar.
Hola, Aleix Pariser. Bona nit.
Hola, Miquel Agut.
Bona nit, Aleix Pariser.
Bona nit. A veure, quina és l'última hora d'aquesta història? Primer, posa'ns en situació, Dani.
el que sabem d'avui, o que s'explica des d'Anglaterra, ho ha publicat The Lawyer Magazine, se n'ha fet ressò altres mitjans. El Manchester City, per aquest cas, que ara desglossarem, ha contractat un dels advocats més prestigiosos i també, diguem, més cars de tot el Regne Unit, Lord Panic, qui va defensar Boris Johnson al cas Partygate, i que s'explica...
No hi érem tots, eh? No hi érem tots, encara.
Que al City li costa pràcticament el mateix que li costa De Bruyne, aquest, aquest advocat. Això és el que es llegeix, evidentment, en un contracte més curt, però això és el que s'explica des d'Anglaterra. La Terra, tot plegat després de la notícia que vam conèixer ahir, en què, com deies, la Premier va denunciar davant una comissió independent designat pels comitès judicials de la mateixa Premier irregularitats en els últims 9 cursos, tot plegat arran de les informacions publicades per Football Leagues el 2018.
A veure, per entendre una mica, de quines irregularitats, o no sé si dir suposades irregularitats, perquè és una denúncia encara no està del tot demostrat, però...
es denuncien presumptes irregularitats... Sí. Per exemple, respecte al contracte del tècnic del Manchester City entre les temporades 2009 i 2013, Roberto Mancini, la remuneració del qual s'explica que no està clara. Com, per exemple, se sospita que, llevat del seu contracte, n'hi hauria un altre vinculat a un contracte secret als mateixos Emirats Àrabs. També sobre contractes de jugadors entre les temporades 10 i 16 i també, finalment, entre la temporada 13 i 18, infraccions amb el fair play de la UEFA. Ho dic per si esteu veient... moltes fotografies amb Pep Guardiola al capdavant. Bé, sí, evidentment Pep Guardiola forma part del Manchester City i també ha estat membre del club durant algunes d'aquestes temporades, però pel que fa al contracte és amb Mancini i no pas amb Guardiola amb qui se li relaciona. Recordem que el 2020 la UEFA va imposar una sanció de 2 anys sense competició europea i 30 milions d'euros al City. Al TAS li va treure la sanció de no formar part de competicions continentals i li va rebaixar 10 milions. Per què? Perquè en part hi havia infraccions no demostrables o que havien prescrit. Això es va resoldre al TAS perquè la sanció era de la UEFA, però compte, la diferència és que la Premier no hi ha aquestes limitacions temporals, no es prescriuen els suposats delictes, i en cas de la Lliga Anglesa, tal com ha explicat avui el Times, no es pot recórrer a cap altre organisme que no sigui de la mateixa Premier. El TAS no es pot recórrer en aquest sentit.
El City ha dit alguna cosa d'això?
Ha dit, es va mostrar ahir sorprès, comunicat prou escuet d'aquesta investigació, celebrant això sí que es dugui a terme una investigació independent que corrobori les proves, diu, irrefutables, que donen suport a la seva posició.
I tot això, quan ho sabrem, a què s'exposa el City? Vull dir, les conclusions de tot això o la definició de tot aquest cas?
És difícil de concretar, però des d'Anglaterra es parla d'un ventall molt ampli de possibilitats. Des de pèrdua evident de punts, fins i tot amb les qüestions més exagerades, degradació de competició...
És a dir, que baixi de la Premier a la Champions...
Fins i tot, hi ha molts tipus, un ventall molt gran de possibilitats de sancions. Clar, Guardiola encara no se n'ha pronunciat, però sí que hi ha un document que l'haureu escoltat, que escoltarem, del Match, que és molt interessant respecte a la postura de Guardiola sobre possibles sancions o possibles males praxis financeres que pugui cometre el seu club.
Quan defenso el club i la gent que el dirigeix és perquè hi treballo. Si tinc dubtes o hi ha alguna acusació cap al club, els pregunto, què passa amb això? I ells em diuen, passa això i passa allò. I jo me'ls crec. Ja els he dit que si em menteixen, l'endemà marxaré. No tornaré més i no seran amics meus, mai més. Si dono la cara per ells, és perquè me'ls crec al 100% des del primer dia.
Put your face, because I believe you, completely 100% from the day one.
Una altra manera de dir, que sempre que hi ha hagut una sospita, Guardiola anat al bord del City, això què és? Doncs això és així, jo m'ho crec, i avall.
Bé, és contundent aquesta frase, de dir, si em menteixen, marxaré. Jo entenc que el City haurà intentat, amb tots els mecanismes legals, fer sempre el millor equip possible, fitxar els millors jugadors possibles per intentar ser competitiu, com fan tots els clubs d'Europa. Veurem a partir d'aquí, no?, la lletra petita, no? Si la Premier diu, ei, aquesta norma us la veu saltar perquè no veu fer bé això, no veu fer bé allò. No sé, és un cas complicat, a veure com acaba tot plegat. No sabem timings, no?
No.
Si setmanes o mesos...
No hi ha
dates. El cas és que legalment o il·legalment entenc que molts grans clubs d'Europa hauran actuat d'una manera semblant en moltes ocasions. Però, és clar, quan hi ha un corpus de 100 o 150 denúncies, vaja, una denúncia que n'inclou de més petites,
més d'un centenar,
vol dir que estem parlant d'una investigació molt detallada i o han volgut anar a buscar molt al detall, o realment algú no ha fet ben bé les coses com havia de fer. I clar, Guardiola diu el que diu perquè no parla el propietari del City quan passen coses d'aquestes. Qui surt a parlar és ell, igual que li pregunten si De Bruyne està lesionat i quin és l'update de cara al partit que ve, qui surt allà a donar la cara és ell. I clar, ell diu el que diu perquè li diuen que tot està bé. Si resulta que al final no està tan bé com li diuen, doncs agafarà i dirà, m'heu enganyat i toco el dos.
A mi em sorprèn que la Premier ara, no? Vull dir, 9 anys enrere, i ara, sí, ja sé que la investigació, com dius tu, hi ha aquí...
Quan s'ha... Bueno, quan casos... l'haurien haver tingut acabada, fet, no?
Però per què entra la Premier? Vull dir, que aquí, no...
Hi ha tres grans acusacions, per sobre de tot. Una és falsificació de contracte, o sigui, amagar informació. Una seria falsificar falsos patrocinis. Però la tercera acusació precisament és que el City no ha facilitat la investigació i que per això s'ha allargat tant en el temps. O sigui, la tercera acusació a l'engròs és, com no ens heu facilitat poder investigar, la investigació com a tal s'ha allargat més que la Primera Guerra Mundial. S'han estat més de 5 anys investigant, perquè a vegades demanant papers i segons la Premier no el rebien. Clar, i de fet és molt interessant el que estàvem dient, de que és com un període pre-Guardiola, perquè el que s'està investigant sobretot és quan arriba al capital d'un estat, en aquest cas doncs a Abu Dhabi, com se l'acusa d'haver trencat les normes de la Lliga, que són bàsicament poder garantir doncs, una xifra d'ingressos i per equilibrar les despeses, i tu has de poder garantir que t'arriba també de forma externa, no només la butxaca del propietari. I aquí és quan s'haurien falsificat patrocinadors que venien del propietari. Clar, un cop el City ja arrenca la maquinària, en època Guardiola, ja no cal falsificar res perquè ja tens, és que és una maquinària que ja et dona uns beneficis.
El club ja ho genera.
Per això ens anem a l'època Mancini, que és haver fet...
Quan aterra a Abu Dhabi, no?
Quan engegues el projecte, sobretot, no? Que al final...
Que els diners que entraven formaven part d'això dels negocis, de patrocinis...
Tu has de garantir per un equilibri de projecte que et reben, que no només l'única font d'ingressos no és només la butxaca del propietari.
Però i el Newcastle de l'Arabia Saudita, i el United, i el Liverpool, i el PSG...
I aquí la clau és que com a la Premier, com passa a tots els estaments esportius, es netegen, perdó l'expressió, la merda ja sola. O sigui, no vol anar a justícies ordinàries, no vol que siguin tribunals externs. Llavors, això és la mateixa Premier que potser en un moment on està sent qüestionada de per què no permet que sigui un tribunal independent el que els mira els números, li interessarà castigar un dels seus, per pressions dels altres clubs, potser justament ara que el United torna a estar bé, potser ha cantat un altre, això, castigar un dels teus per donar exemple, i veus com nosaltres podem gestionar els sols...
I posar la por als altres, també, o què?
O també evitar que el govern o altres sens entrin. Que aquí la clau és que potser serà el cap de turc, el Manchester City, si ha comès els delictes, per molt mal que ens pesi, que pagui, perquè els has comès, sí, els has de pagar, però sempre amb la sospita de... Realment algú es creu que és només el City.
Clar, per això, perquè a més Guardiola ja va dir fa uns dies que no s'oblidava i no ho oblidarà mai que altres 8 grans clubs de la Lliga Anglesa van demanar a la Premier que expulsés, abans que el TAS donés la raó al City, van demanar a la Premier que expulsés el Manchester City de la competició per aquestes presumptes irregularitats. I arran d'això que deia Antoni ara, i de seguida hi entrarem, el que passa a la Premier és que, a diferència de la Lliga Espanyola, en què et diuen, si en tens 500 no te'n pots gastar 1.000, i és el que li està fent la Lliga al Barça, amb tots els matisos que vulgueu, a la Lliga Anglesa, què passa? Que tu pots anar fent, i si després es va notant, o ets prou sapastre com per no amagar-ho bé, digue-li com vulguis,
o algú ho denuncia,
llavors la Lliga s'ho revisarà amb lupa, però s'ho revisarà a posteriori, que és el que fan. No ho fan en previsió, sinó que ho fan a posteriori, i per això que dèiem del Newcastle, per exemple, si la propietat saudita comet irregularitats, doncs d'aquí potser... Si algú obre la boca, d'aquí 10 anys potser la Premier dirà el 2022, el 2023 es va fer això, es va fer allò, i potser ho diuen el 2033.
Però estan fent trampes ells mateixos.
El Chelsea, el que està gastant ara.
El Chelsea d'Abramovich, Abramovich va entrar al Chelsea abans que els d'Abu Dhabi al City. Per tant, sí. La investigació, si l'han fet...
Sí, però que
hi ha hagut denúncia contra el Chelsea d'Abramovich?
No ho sabem.
Clar, aquí la clau és que hi ha hagut denúncia contra el City.
Clar. Però hi ha hagut denúncia d'altres clubs anglesos, no? Perquè clar, si entra la Premier és un club anglès dient, ei, aquests d'aquí, tu, que ens estan guanyant sempre, no?
Sí, i arran també, com deien, de les investigacions de tota la documentació sorgida a Football League el 2018.
El fet que, correcte, aquesta és una clau, com apareix una informació pública, no pots mirar cap a una altra banda.
Això del Chelsea, avui hi ha un article a diari, El País, és el diari?
Sí, correcte,
molt interessant,
del Walter Oppenheimer des de Londres.
Que respon a la pregunta de per què el Chelsea es pot gastar, no sé, 490 milions
d'euros? No, ara farem números.
Per què el Chelsea es pot gastar 200 milions d'euros en un mercat d'hivern i el Barça no? I el Barça d'anar amb l'aigua al covell i per inscriure'n a la via judicial? Vull dir, per què aquesta diferència?
A veure, el Chelsea en aquest mercat d'hivern s'ha gastat 330 milions, a l'estiu se'n va gastar 285, això vol dir que són més de 600 milions en dos mercats. Amb casos com el de Mudryk, per uns 100 milions, Enzo Fernández, per 120, obro un parèntesi breu, ara han hagut de modificar la llista de convocats per la Lliga de Campions, a la qual d'aquests fitxatges, fins a 8 del mercat d'hivern, n'han inclòs 3. Enzo, Mudryk i Joao Félix, cedit per 11 milions fins a final de temporada. Això vol dir que hi ha 150 milions de despesa d'aquest mercat d'hivern que no jugarà la Lliga de Campions. És a dir, malbaratament segurament de recursos econòmics. I a més tenen Nkunku, que no és pas un mal jugador, del Leipzig, fet per l'estiu que ve a raó de 60 milions. Tot això per què? Doncs aviam, hi ha grans diferències entre la Lliga Espanyola i la Lliga Anglesa. Evidentment tothom ho sap, la Lliga Anglesa té molts més diners que la Lliga Espanyola. La Lliga i els clubs, això es pot definir entre altres motius, perquè hi ha molts milionaris, molts fons d'inversió de molts països, molts governs de països darrere de clubs de la Premier. A dia d'avui només n'hi ha 5 que no siguin, que siguin propietat d'anglesos, que siguin propietat de, no de, dels socis, però sí de
empreses angleses o
exacte,
personatges.
Només n'hi ha 5 de 20. Per exemple, Nottingham Forest, que ha pujat aquest any, és propietat d'uns grecs, i aquí pots anar fent voltes.
No d'uns grecs, de Marinakis, que li van congelar la compra perquè està investigat per l'Interpol per vincles amb, que és el propietari d'Olympiacos, per vincles amb màfia al seu país. Clar. I va aconseguir finalment fer-ho. O sigui, no crec que és Marinakis, que és el gran exponent de magnat polèmic de Grècia.
Clar, és que, i aquesta en porta una altra, que és que, per exemple, Abramovich està propietari del Chelsea fins que hi ha hagut la invasió de Rússia a Ucraïna. Abans ho havia fet tot bé i era fill pròdig d'Anglaterra. Ara, des que hi ha hagut la invasió, se l'ha encarregat, però han acceptat, per exemple, l'Aràbia Saudita com a compradora del Newcastle, per exemple. O sigui que són moltes contradiccions també de molta façana i de poc fonament. Però dins d'aquest circ és el que hi ha i ho sabem tots plegats. En tot cas, motius pels quals tenen molts calés els anglesos per a aquestes inversions de països o de gent amb molts diners fora del que seria el continent europeu en la majoria de casos, no en tots, però en la majoria de casos, i perquè el repartiment televisiu és diferent, i això fa, per exemple, que clubs com l'Aston Villa pugui anar-li al Betis i dir-li Àlex Moreno quan és? Tant. Doncs vinga, tant, i queda't el canvi i ens l'emportem cap aquí. Però el Betis juga per jugar l'Europa, la Champions League la temporada que ve, i l'Aston Villa lluita per no baixar gairebé. Doncs aquesta és una diferència substancial. Més enllà d'això, el fair play financer és més estricte a la Lliga Espanyola que no pas a la Lliga Anglesa. Com dèiem, a la Lliga Espanyola és proactiu, t'impedeix fer operacions que no podràs complir, mentre que a la Lliga Anglesa ja ho mirarem, ves fent i ja ho mirarem, i si es comprova que hi ha hagut irregularitats, s'apliquen multes més endavant. I en el cas del Chelsea, per exemple, el que ha fet és anar diferint contractes en els anys de durada dels contractes. És a dir, Mudryk i Enzo tenen 8 anys i mig de contracte. 8 anys i mig de contracte cadascun. Això vol dir que si tu fas una despesa de 100-120 milions, més o menys et surt a una despesa de 15 milions per temporada.
Els costa 15 milions a l'any, aquest jugador.
Exacte.
I això fa una mica clar, de no, dribbling amb
no
el fair play.
No és 120, o si fossin 5 temporades no serien 30 per temporada.
I el Barça no pot diferir contractes amb ell i repartir
clar,
els diners?
Clar, el Barça els ha diferit. El que passa és que el Barça ja sabem que després el diferiment li pot sortir bé o no, perquè si tu difereixes fitxes i tens unes fitxes molt altes per jugadors que després no funcionen, el problema que tens és col·locar-los a algun lloc o te'ls has de menjar amb patates. Amb això, de moment, el Chelsea el que ha aconseguit és evitar i driblar el control financer i poder fitxar els jugadors. Si els sortirà bé o no, això ja és una altra cosa i s'haurà de veure més endavant. El que passa és que el Chelsea té la musculatura econòmica per encarar aquests fitxatges i el Barça no pot, però com dic, a la Lliga Espanyola et diuen pots o no pots abans de posar-t'hi. A la Lliga Anglesa, un cop t'has posat, ja et diran bé, ja ho trobarem.
Que tindrà raó Tebas, que no para de denunciar que aquí hi ha doping del fair play tant a Anglaterra com a França. Ahir, per exemple, Luis Gil, parlàvem amb ell, el director de competicions de la Lliga en aquest Tu diràs especial des de la gala de Mundo Deportivo, era un dels convidats i també reiterava això, no? que era normal aquesta investigació de la Premier, que ja la Lliga fa molts anys que està intentant doncs posar ordre aquí. Potser a vegades són massa estrictes aquí. També ho hem explicat i ho hem denunciat, no?
Bé, aquí el que hi ha és que, com que jo crec que clar, cada lliga pot tenir el dret a decidir com vol que competeixin els clubs que en formen part, però després quan competeixes a Europa en competicions comuns, Ah, aquí aleshores sí que hi ha una diferència que pot marcar, no? Clar, el Chelsea ara de cop i volta, no? Es planta a la Champions, a la fase decisiva de la Champions, diguéssim, amb 330 milions d'euros,
sí,
en jugadors.
Sí, però amb les normes UEFA només pots canviar 3 jugadors. No ha pogut inscriure a tots.
Com dels que va donar la primera llista, vols dir.
D'acord, però...
Li va passar al Barça l'any passat, va fitxar 4 i va haver de deixar fora Alves, perquè sí, només pots canviar
sí,
a 3.
Que la UEFA també té el seu mecanisme de fair play, però que diguéssim que hi ha com moltes normes diferents a molts llocs, i després, clar, aquestes lligues donen equips que juguen competicions entre ells i que venen... No? De normes de fair play diferents. Simplement, bé, que la queixa aquesta de la Lliga, jo l'entenc en el sentit que les lligues competeixen per tenir els millors jugadors, però també per les competicions europees, no?
Aquesta setmana parlem de la Superliga, aquí el tu diràs.
Enzo Fernández, per exemple, no hi havia cap equip de la Lliga Espanyola que pogués accedir a Enzo Fernández, cap.
Sí, però si l'Espanyol és el que més s'ha gastat en aquest mercat d'hivern, a la Lliga Espanyola, vull dir, amb fitxatges. Clar,
que... Aleshores tu pots dir, ei, escolti, no ho hauríem de fer tots una mica igual, això?
No, i que després també dius, ha fet un gran Mundial, però és que el vull ara. Doncs espera't a l'estiu, vull dir, tampoc... que això també diu, és una mica de nou ric, no? El propietari del Chelsea, que és el nord-americà Todd Boehly, que es va gastar 5.000 milions per comprar el Chelsea amb dos socis, que és propietari dels Dodgers, que també té propietat dels Lakers. Diu, va, 120, què és això?
Li ha virlat el Benfica, no? El Benfica també està a la Champions, sí, que poden ser rivals.
Clar, però és que en el seu moment, crec jo, no, el futbol antic, diguéssim així, el que passava és que les diferències entre els clubs bàsicament es basaven en la capacitat que tenia cada club de generar, no? Si tu tenies una massa social de 100, doncs generaves molt més que el que tenia una massa social de 20, ja d'entrada amb els carnets i les entrades, però després amb tot el que venia al darrere, fins que comencen a aparèixer les societats anònimes, els propietaris, etc. I va haver-hi un moment, clar, Abramovic arriba al Chelsea i de gairebé d'un dia per l'altre comença a fotre diners allà, però que són diners que no genera el Chelsea. I això és el que ha hagut de ha obligat a adaptar les normes del futbol.
I la perversió definitiva és quan arriben els clubs d'estat. Perquè clar, aquest és el primer pas de la perversió. Clar. Que hi hagin empresaris multimilionaris que siguin capaços d'injectar tot aquest líquid. Però quan llavors hi ha un estat darrere, que tenen poden, diferents empreses...
I poden maquillar la publicitat, no,
a través de l'escletxa.
Que el Paris Saint-Germain també ho ha fet. Clar. Però en aquest cas se n'han sortit.
Clar. Bé, de moment. Dic que qualsevol oient que ens estigui escoltant, que no sigui ni del Barça ni del Madrid, dirà, bueno, fa 20 anys això era el que feien el Barça i el Madrid. I que anaven el 15 d'agost a fitxar Rivaldo, quan costa 4.000, pagaven, se l'emportaven i et deixaven sense Rivaldo.
Sí, però el Barça ho generava, sí, a priori, històricament ho generava.
Teòricament ho generava. Sí, sí, després sí, hem vist, amb els anys, com el deute anava creixent, i el Barça anava fitxant.
De fet, si mirem la història de l'esport, des de sempre han hagut grans clubs amb grans directives que han fet trampes. Vas que abans eren trampes més petites, però ha passat sempre. Des dels anys 40-50 ja s'intentant aconseguir un favor polític o fingies un contracte. Ha passat sempre, feta la llei, feta la trampa.
Quina dàstima.
Sempre ha passat, perquè el futbol és tan màgic que atrau també, genera molts diners. I si tu tens una cosa que genera diners, atraus a gent que té un interès que no és molt bo, diguem, i s'han disposat a trencar la llei. I ja tenim escàndols per falsificar contractes a 1920. Clar. Simplement que ara, amb l'erupció dels clubs d'estats, ha estat tan a l'engròs i és tan evident que ha sortit amb el Wikileaks i no s'ha pogut mirar cap a una
altra. No, però és que només cal veure el Parlament Europeu i el Mundial de Qatar. És que al final, abans era un fitxatge.
Clar.
Abans era arreglar un partit per guanyar un títol. És que ara...
És l'estructura del futbol mundial.
És que ara, diguem-ne que és l'estructura mundial, el Parlament Europeu amb Qatar per concedir-li el Mundial. És que jo crec que més amunt, no sé, és Júpiter i Saturn, però si més amunt em pots anar ja.
No hi ha un pont de net, no hi ha un pont de net. M'estaria aquí fins a la una o quarts de dues xerrant amb vosaltres, perquè ha estat molt interessant avui la tertúlia, de veritat.
Sí, avui
veritat?
Sí.
Sí, 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 de veritat. Avui,
la millor de la setmana?
De les millors, de moment, que portem, sí, sí, sí. Ahir no en vam tenir, vull dir que la millor de la setmana, sens dubte, sens dubte. Marc Guillén, Edu Polo, Toni Padilla, Joan Maria Pou, un plaer. Moltíssimes gràcies. Descanseu.
Una tertúlia al nivell dels pantalons del Miquel Aúd.
Sí.
Són preciosos.
Són escocesos.
Són preciosos així com de tartan, però a més a més folrats per dir si s'està calentonet com un turonet.
Molt bé, així m'agrada.
No vulguis saber el que està calentet com un turonet.
Guarda bé la cartolla. Vinga, gràcies, amics. Fins després.
RAC 1. Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus.
et millorem qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts.
Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
Si ets dels que no saben esperar, ara no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Ara és el moment de renovar. Ara és el moment de la gamma electrificada de Ford. Unitats limitades amb ofertes especials només aquest mes. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
A Hyundai et portem del cotxe més venut d'Espanya a la tecnologia més innovadora, amb motors híbrids lleugers, híbrids o híbrids endollables. Per això, ara tens un Hyundai Tucson per 340 euros al mes, amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Bé, minuts i la una de la matinada. Encara ens queda la visita del Pedrol amb el back-to-back. Avui també especial Super Bowl. En vam parlar l'altre dia amb el David Llorenç, però que ara queden només 4 dies per aquest gran espectacle del món de l'esport mundial. Aquest diumenge, la matinada de diumenge dilluns, la Super Bowl a Arizona entre els Philadelphia Eagles i els Kansas City Chiefs. Abans del Pedrol, però, una mica de bàsquet de casa nostra amb el Mundet, que ja ha tornat a Badalona. Mundet, ben tornat.
Hola.
Molt bé, bona victòria del Joventut, ens deies a l'inici, i a més amb la presència il·lustre del molt honorable president de la Generalitat, Pere Aragonès.
Sí, el Joventut ha deixat de tocar la classificació pels vuitens de final de l'Eurocup aquesta nit amb una treballada victòria, 82-76, sobre el rival que el va deixar fora l'any passat d'aquesta competició, l'Eurocup, el Ulm d'Alemanya. Diguem-ne que ha sigut, els verdinegres han jugat un mal partit, se n'han arribat a anar de 20 punts avall, havien entrat al tercer quart, però un final vibrant, emocionant, dels que fan afició amb Joel Parra al capdavant, ha estat un partit d'aquells xulos de viure al final del partit. No pot amagar això als mals 27 primers minuts del Joventut. Sense energia, molt imprecís, que ha fet que els alemanys arribessin a dominar de 20 a falta de 3 minuts per acabar el tercer quart, però un triple de Guillem Vives ha fet el clic a l'equip. Joel Parra s'ha disfressat de capità general i tot el que no hi ha hagut en els 3 primers quarts ho hem vist en l'últim, parcial d'11-2, que ha reconnectat la penya al partit i allà ho del darrer quart per certificar aquesta victòria a casa, 82-76. Després del partit n'hem parlat amb l'heroi, amb Joel Parra, que ens ha dit que al final no pot amagar la mala posada en escena dels verdinegres.
No és el resultat, hem guanyat, però crec que tenim que fer autocrítica, no? Començant així els partits, no és bo, sobretot perquè ara venen moments molt importants, no? Com pot ser la Copa, com pot, que és un partit, venen aquí els play-offs, els volem jugar a casa, no? I crec que començar els partits així, crec que tenim l'experiència de l'any passat, no? que ens va passar contra l'Uma, sobretot, però si volem fer coses grans a l'Eurocup, no podem començar així.
Autocrític, Joel Parra, que va ser un dels jugadors de la selecció espanyola que va guanyar l'Eurobàsquet l'any passat amb Rudi Fernández, que ahir guanyava aquest premi a la gala de Mundo Deportivo. Joel Parra també va ser important en aquest Eurobàsquet del 2022 que va guanyar la selecció espanyola de forma totalment sorprenent, i avui ha estat decisiu en aquest partit, en aquesta victòria de la penya contra l'Ulm, el seu butxí la temporada passada. Estem veient imatges ara a la tele, mira, ens està fent el resum aquí a la televisió, a l'estudi de RAC1, Mundet. Hi havia xanteta, a l'Estadi Olímpic de
sí,
Badalona.
Sí, prou gent, la veritat és que diguem-ne que la penya acostuma a punxar una mica més pel que fa a l'Eurocup que no pas a la C, però déu-n'hi-do, la gent que hi havia. Números del partit, en els 28 primers minuts, en la versió dolenta de la penya, el Joventut ha fet 39 punts, en la versió bona, en els 12 últims, n'ha fet 45.
Perquè
vegis una mica com han anat els tiros. El que tenia de jugar al Parra, el millor del partit amb 22 punts, 4 triples, 7 rebots, una penya que queda ara amb 9 victòries i 5 derrotes, provisionalment en segona posició, i que demà per passiva es pot classificar per 8 anys si el Cluj romanès perd a la pista del Brescia. Si no, haurà d'esperar a que passi la Copa i guanyar a la pista del Burke a la propera jornada, o que el Cluj perdi el seu partit. Ho té fet, val? La penya és virtualment equip de vuitens de final. Per cert, victòria en el que ha sigut avui l'últim partit abans de la Copa, amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la Llotja. el proper partit, dissabte a 9:15 a la pista del Betis.
El funcionament de l'Eurocup és com l'any passat, allò de partit únic amb eliminatòries, sí, un cop es classifiquin. Déu-n'hi-do. Més coses. Demà havia de jugar el Manresa, però com sabeu, la FIBA ha decidit suspendre, era evident, no?, el seu partit a la pista del Başakşehir pel terratrèmol que hi ha hagut a Turquia i Síria. Avui hem sabut, a més, Montrec, que s'ajorna la jornada del cap de setmana a Turquia i que la Copa Turca també penja d'un fil, no?
Sí.
El proper equip català en jugar, doncs, serà el Barça ja aquesta setmana, el dijous, a la pista de la Virtus.
Sí, fa 22 anys que el Barça no trepitja al pavelló de la Virtus, que ha tingut a les seves files històrics com Manu Ginóbili, com Petra Granilovic, com Krešimir Kosić, Roberto Brunamonti. Hem volgut escalfar una mica el partit amb l'home que jo estic convençut que està agafant el to del Barça, com és Cori Higgins, a RAC1.
Són on hem de ser ara mateix, mirant de ser millors cada dia. Tothom s'està posant a punt pels moments decisius de la temporada, que els tenim a la cantonada, i m'agrada la manera com els afrontem.
La temporada passada va ser terrible físicament per ell, i Saronas Jasikevičius va anunciar un pla específic d'entrenaments i minutatges que comença a tenir els seus efectes en els 16 primers partits d'Eurolliga d'aquesta temporada. Corey Higgins ha estat fent 8,8 punts per partit, en els últims 6, 12,1. Val? Atenció a la millora. Però és que, a més, l'Eix està en plan killer. Contra l'Asvel, el 50% dels seus punts van venir l'últim quart. Contra l'Efes, 13 dels 17 punts que va fer a l'últim quart. A la pista del Madrid, 8 dels 10 que va fer en l'últim quart i la pròrroga. Contra el Maccabi, el 50%. Contra el Bayern de Múnich, 7 dels 9 punts també en l'últim quart. Està ara mateix on fire.
Sóc exactament on volia ser en aquest moment. Crec que encara hi ha un altre nivell per assolir i crec que ho aconseguiré. Però estic content del punt on sóc i de la meva progressió aquesta temporada, ara per ara.
Diu que, aquest pas depèn més d'una... No sabia dir si una qüestió física o una qüestió de temps, si una qüestió física o una qüestió de temps que acabés assolint aquest nivell, no? Allò, el mode supercarrer, no? Si parléssim de bola de drac, però que està convençut que encara farà aquest pas més que diu que li queda per fer.
El necessita el Barça, ha de ser un jugador important en la recta final, que és quan es decidiran tot, no? El play-off de quarts de final de l'Eurolliga, si no hi ha cap sorpresa d'última hora.
M'agrada el mode supercarrer, sí, de Corey Higgins.
La transformació, sí, no? Sí, final, sí, i total.
Hem de posar aquell efecte de...
Dijous, això a quina hora és, a RAC més 1?
A les 8.
A les 8, Virtus-Barça. Molt bé, Mundet, alguna cosa més?
Sí, mira, avui hem sabut que la setmana passada es van trobar a Barcelona tots els equips propietaris de l'Eurolliga per debatre el nou format de la competició. És una cosa molt estranya, que em confirmen el que publicava el company de Mundo Deportivo, José Huguet, aquesta setmana. Eurolliga de 22 equips... amb dues conferències, un format de competició molt, molt estrany, partits d'anada i tornada entre equips de la mateixa conferència, un únic partit contra equips de l'altra conferència.
Estil NBA, no?
Sí, però... No.
Però,
no.
Això aviat o s'està treballant pels pròxims anys?
Aviat, aviat. Entre la temporada que ve o com a molt estirar la següent. I s'ha aprofitat també per preparar una reunió amb FIBA per fer la pau romana, val? Cosa de
a veure si ho aconsegueixen.
A veure si ho aconsegueixen. Aquesta nit l'Ebron.
Sí, sí. Ara en parlarem amb el Pedrol. A les 4. D'això, el back-to-back. Per tant, ha de fer 36 punts,
36
no?
punts.
A veure si ho aconsegueix.
Està en 30,2 aquesta temporada. Els Thunder no serien precisament la defensa noventina. Es pot fer.
Ho podria aconseguir. Sé que no dormiràs i que veuràs una mica el partit, o si no te'l posaràs repetit demà al matí.
Sí, i de totes maneres jo sóc més partidari de que ho aconsegueixi la matinada de dijous a divendres, contra els Bucks, ex-equip de Karim...
Seria més romàntic,
sí,
no, tot?
Sí,
m'agrada
bastant més els Bucks, tenen bastanta més història que Oklahoma City Thunder.
Que és segur un... que el tu diràs de Los Angeles, el You Will Say de Los Angeles, ho estan debatent, això, de dir, LeBron, tanca-ho la pròxim partit,
sí,
que serà romàntic.
Què preferiu? Missatge sí o no, avui o divendres? Avui o la nit de dijous? Jo m'agrada més dir que sigui dijous.
Bé, després, demà ho explicarem. Mundet, descansa.
Va, bona nit.
Vinga, gràcies.
Back to back.
Vinga, que rematarem el dimarts amb el back-to-back, per tant, territori de l'esport nord-americà, amb l'Albert Pedrol, com sempre. Hola, Pedrol.
Hola, Aleix, què tal, com estàs?
És gairebé obligat, avui sí. Parlar de futbol americà, perquè ara sí estem ja en la recta final de la Super Bowl. Queden 5 dies per aquesta gran cita, hi ha moltes curiositats que són interessants d'aquest partidàs que veurà mig món. I a banda també parlarem sobre què farà Tom Brady ara que en principi s'ha retirat del tot, sí, definitivament. Sí, sí, sí. Primer de tot, va, parem a Glendale, Arizona. Allà, la Super Bowl celebrarà l'edició número 57 aquest diumenge, la matinada de diumenge a dilluns, i té diverses interioritats que la fan encara més curiosa. Per on vols començar?
Doncs mira, comencem breument recordant el més evident, per si algun neòfit que veurà la seva primera Super Bowl, la gran final de l'NFL, ja ens ho va explicar fa uns dies el David Llorenç, però repassem breument, la jugaran els dos millors equips de la temporada, els més regulars, per una banda els Kansas City Chiefs, els líders de la conferència americana, i per l'altra els Philadelphia Eagles, els líders de la conferència nacional. Però com que això, com dèiem, ja us ho va explicar el David, avui aprofundirem en tres intrahistòries que he trobat interessant. Per primera vegada, i aquesta és la primera, dos germans s'enfrontaran en una Super Bowl. Recordeu, no sé, Aleix, si tu recordes aquelles ballaruques que feia Griezmann amb el Barça quan marcava, així amb els braços, amb el cos, quan celebrava els gols...
Sí, una mica estrany tot plegat.
Exacte,
sí.
Que la Marta sempre deia, això ho fa un tio de l'NFL, un jugador de l'NFL, vale. Doncs aquest tio, aquelles ballaruques, eren marca de la casa de Travis Kelce, receptor o tight end dels Kansas City Chiefs. Ella és una de les estrelles de l'equip, a banda del jugador no quarterback més determinant de tota la lliga, per tant, si no és el més determinant, és un dels top 3, com vulgueu, però vaja, és un dels no quarterbacks més determinants. I d'altra banda, a Filadèlfia, juga Jason Kelce, son germà, línia ofensiva dels Eagles. És un jugador molt menys exuberant que Travis Kelce, però que també és molt important per atendre la temporadota que han fet els Eagles, independentment que guanyin o no la Super Bowl, que en principi, ja t'avanço, no parteixen com a favorits. Però vaja, els dos tenen ja una Super Bowl pel seu compte, però ara s'enfrontaran en la primera final entre germans. Travis Kelce en feia conya després de guanyar els Bengals a les semifinals.
Cool scenario to be in. My mom can't lose.
M'agrada la situació, no t'enganyaré. Ma mare no perdrà, segur. Deixem-ho així, però fora conya, serà una sensació brutal. Respecto moltíssim els Eagles i no em ficaré amb ells. Estimo el meu germà i serà un partit molt emotiu. Això segur.
It's going to be an emotional game, that's for sure.
T'he de dir que molen molt aquests dos germans, que a més, Aleix, no sé si ho sabies, però els agrada la ràdio.
Ah, sí?
Sí, 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 sí. Tenen un podcast plegats que es diu New Heights, que vindria a ser en català Noves Altures o Noves Perspectives, maneres de veure les coses. Aquest podcast el podreu trobar a totes les plataformes i l'altre dia van entrevistar a sa mare, Donna Kelce.
Molt bona entrevista, la prèvia.
Sí, 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 escolta, segur que no els hi va costar gens tancar-la, la feina de producció no els hi va costar massa. Total, per què la van entrevistar? Em pots preguntar, bueno, sí, és sa mare i tal, però què té d'interessant sa mare? Doncs que comença a haver un moviment a les xarxes socials perquè sigui ella qui llanci la moneda per decidir qui comença atacant a la Super Bowl. És a dir, com el futbol, eh? L'àrbitre llença la moneda, qui ataca i qui escull camp. És un dels rituals més emblemàtics del futbol americà i també de la pròpia final, i els dos fills, en Jason i en Travis, li van preguntar si ho faria. I ella va respondre això.
I don't know if I would be a distraction. Would I be a distraction?
Nois, no sé si seria una distracció per vosaltres. No voldria saber-ho. I més tenint en compte que quan éreu petits em vau dir que mai se m'acudís a entrar a un camp mentre vosaltres juguéssiu, encara que us haguéssiu trencat un peu.
I would if the two of you say...
Mireu, llançaria la moneda si em prometeu que no seria una distracció. Aleshores sí.
És una mica com els crios, eh? És, ja, va, si no us distraieu, ho faré. Si feu els deures, escolta, ho faré. T'imagines la mare d'aquests dos jugadors fotent el...
Té opcions o no?
No, jo crec que no, però s'està fent bastant viral per les xarxes socials. Ja dic que aquest podcast l'escolta molta gent. Per tant, escolta, l'NFL, que a vegades té aquestes sorpreses guardades, aquests as sota la màniga, potser, escolta, potser ho fa, jo què sé, no sé.
Veurem com acaba la cosa. Dos germans a la Super Bowl, els Kelce, i també hi ha una altra curiositat històrica, diria jo. L'altre dia de passada ho deia el David Llorenç al final feliç, també és un malalt de la Super Bowl, el David Llorenç, el company de Mundo Deportivo. I atenció, és que és la primera vegada en la història que s'enfrontaran en una Super Bowl dos quarterbacks afroamericans.
Sí, per una banda tenim a Patrick Mahomes, tothom el coneix, quarterback dels Kansas City Chiefs i el favorit per endur-se l'MVP aquesta temporada. Vaja, crec que Mahomes tothom més o menys el coneix, així que no descobriré ni molt menys la sopa d'all. I d'altra banda tenim a Jalen Hurts, el quarterback dels Eagles i la raó principal per entendre com l'equip de Filadèlfia ha arribat fins aquí. Un tros de quarterback que ha liderat un equip molt sòlid a tot arreu fins a la Super Bowl, i aquest és el secret de tot l'equip. I un afegit, en aquest sentit, si guanya Mahomes aconseguirà el seu segon anell i serà el primer quarterback negre de la història amb més d'una Super Bowl. En canvi, Jalen Hurts encara no ha guanyat res i, per tant, s'estrenaria. Patrick Mahomes.
Que dos quarterbacks negres estiguem en un escenari mundial com la Super Bowl és molt especial. He anat aprenent coses dels nostres predecessors des que vaig començar a jugar a l'NFL i t'he de dir que ells són els responsables que nosaltres estiguem aquí. I ara, doncs, estic orgullós de mantenir el camí pels que vindran.
Doncs aquest duel també el tindrem a Arizona, aquesta matinada de diumenge a dilluns a la Super Bowl. Una Super Bowl que, com sempre, més enllà de l'esport, de l'espectacle esportiu, de la rivalitat que hi hagi, del títol en joc, té d'altres coses, no?, extraesportives. Per exemple, hem de parlar d'anuncis de tele i de molts calés, perquè cada any les millors marques paguen quantitats astronòmiques per col·locar el seu anunci de 30 segons al descans del partit, i aquesta Super Bowl, Pedrol, no és cap excepció.
No, ja ho dius bé, de fet no només és cap excepció, sinó que aquesta vegada és un rècord. Saps què ens costaria, per exemple, posar un anunci de mig minut explicant que cada nit a RAC1 s'emet un programa que es diu El Tu Diràs i que el presenta l'Aleix Pariser i bla, bla, bla?
A veure, si tinc estalvis, digues quan.
Va. 7 milions d'euros per 30 segons.
No m'arriba, no m'arriba.
És la xifra més alta de la història, superant els 6 milions i mig de la temporada passada en què els Rams es van carregar els Bengals. Val a dir que aquest any s'espera que uns 100 milions de persones vegin la Super Bowl en directe només als Estats Units, i per tant et pots fer una idea que les grans empreses, doncs, els surt a compte, malgrat la calarada que això suposa.
7 milions d'euros per 30 segons d'anunci,
sí, eh? Sí, sí, sí. Val. Per tant, qui el fa, o els responsables de fer-lo, no es poden equivocar, perquè si no, evidentment, els foten al carrer, però vamos.
I bé, ha de ser original, sí, ha de ser impactant. Home. I tenim ja, o sigui, hi ha marques que han confirmat que faran un anunci per 7 milions d'euros?
Hi ha marques que han confirmat que faran anuncis per 7 milions d'euros, no totes, però en sabem algunes. Per exemple, Doritos és un clàssic, i va segur. Pringles també, M&M també. I atenció, Aleix, perquè els protagonistes de Breaking Bad, Bryan Cranston i Aaron Paul, també protagonitzen un anunci d'unes patates que ja corre per internet des de fa res, fa poques hores, que s'ha batejat com a Breaking into Something Good, descobrint una cosa bona, o en català seria així, jugant amb el nom de la sèrie, i que la marca de patates Pop Corners vol vendre, doncs, el seu producte amb aquest anunci. L'hem resumit, aquest anunci que corre fa només unes hores i que serà un dels protagonistes de la Super Bowl, en 20 segons aquí al Back to Back, i l'esport recrea aquella mítica escena en què Walter White i Jesse Pinkman venien el seu producte per primera vegada. Escolta.
Yo, this is a bomb!
And they're air popped, not fried.
Pop Corners? You're an artist!
Actually, Jesse, it's just basic ingredients.
What are these?
You call them Pop Corners. Say their name.
Pop Corners!
Pop Corners. Break into something good.
Veus? Aquest anunci serà top. Ho petarà.
Top,
eh? Sí. A la Super Bowl. Ah, i el penjarem a les xarxes.
A la sèrie venien drogues i ara venen aquestes patates. Està molt bé.
Sí, però ja
ho Breaking Bad.
No, però ja ho veureu, perquè és que recrea l'escena gairebé la perfecció.
Totes les marques molt saludables, pel que veig, sí, que les que s'anuncien a la Super Bowl. Sí.
Han de vendre el seu producte, escolta-la.
Ara el penjarem?
Sí.
Penjarem a les xarxes, @esportrac1, ja que la gent el vegi una mica, un dels anuncis que seran més cridaners i que donar la volta al món al descans de la Super Bowl. I més enllà de tot això, estàs d'acord amb el David Llorenç, que ens deia l'altre dia que els Chiefs, Kansas City Chiefs, parteixen com a favorits?
Sí, a veure, jo tot el que sigui una victòria dels Eagles em sorprendria moltíssim, però també em va sorprendre que guanyessin els Patriots el 2018 i que aquesta temporada hagin sigut el millor equip de la Conferència Nacional. Però vaja, els Chiefs tenen el millor jugador del món, Patrick Mahomes, tothom el coneix, i una segona línia de jugadors molt top, encapçalada per una altra mega estrella, com ara ho dèiem, Travis Kelce, i a partir d'aquí un llarg etcètera. Per tant, la meva aposta és que guanyen els Chiefs, però això sí, no m'imagino un partit de 20 punts de diferència. M'imagino una cosa més estreta, més apretada, però que els Chiefs acabaran guanyant.
Igualada, eh? Per tant, aquesta,
sí,
Super Bowl es presenta així, a priori.
Sí.
Alguna cosa més abans d'entrar en territori Tom Brady?
Sí, deixa'm comentar una cosa. Te'n recordes que fa setmanes que parlàvem de la història de Mr. Irrelevant,
sí,
aquell quarterback dels Niners, escollit última posició del draft, que estava fent una de les millors temporades als esports americans? Doncs es va lesionar a les semifinals contra els Eagles, això ja ho sabíem, però la novetat és que podria arribar a perdre's tota la propera temporada per la ruptura que es va fer el lligament del colze dret. o si no tota la temporada, se la perdrà gairebé tota en el millor dels pronòstics. Vaja, el que pintava com una de les històries més bèsties dels últims anys ha acabat com una pel·lícula de terror.
Llàstima. Ànims Brock aquí Purdy, a Brock Purdy, sí. Molts ànims, llàstima, aquest nano. El sí. Mr. Irrelevant, que els havia Niners, fet història els sí, amb els Niners. Recta final del back-to-back. Primer, la notícia curiosa, avui relacionada amb Tom Brady sí, i els seus plans de futur.
La notícia freak.
Va, tot just fa una setmana, era dimarts, 1 de febrer, i Tom Brady anunciava que penjava el casc.
Good morning, guys. I'll get to the point right away.
Hola a tots, aniré al gra. Em retiro. Sé que el procés va ser molt emotiu l'última vegada, així que quan m'he llevat aquest matí he pensat que només...
Doncs aquest és l'àudio i el vídeo que el podeu recuperar. És un vídeo que es va gravar en una platja de Miami, a l'Eix, i atenció perquè ja hi ha gent que ha posat a eBay pots de sorra d'aquella platja a 90.000 euros.
Què dius?
Però el pitjor no és això. El pitjor és que hi ha gent que ha ofert gairebé 100.000 euros per endur-se el pot. De fet, encara queden uns dies perquè s'acabi la subhasta i la cosa ja s'ha anat totalment de les mans. 100.000 euros, fins i tot alguna cosa més.
Però com saben que aquella sorra és la que va trepitjar Brady quan va gravar la notícia? És que, la frase qui no té feina el gat pentina sí, és perfecta sí, per aquest sí, tipus sí, de tonteries.
Però escolta, aquest paio potser s'enduarà 100.000 euros i escolta, tan tranquil, eh? Sí, sí. Vull dir, sí, sí.
De malalts i de friquis, no?
Sí, però és que és pitjor el que compra que el que ho ven, també t'ho dic, perquè no, s'ha sí, d'estar sonat.
No, no sé què dir-te, no sé què dir-te. Què farà Tom Brady, per cert, ara ho sabem?
Sí, mira, doncs ara serà, no sé si ho sabies, comentarista de l'NFL a la Fox, i ha signat un contracte, atenció, de 10 anys, i atenció perquè cobrarà més diners fent de comentarista, 375 milions d'euros en una dècada, que els diners que ha fet en 23 temporades com a millor jugador de tots els temps. 333. Per tant, escolta, ja he dit, però que s'hi posarà a partir de la tardor del 2024, per tant, que ningú l'esperi en aquesta Super Bowl. Era un rumor que sonava, ni tampoc per l'altre. Si posa el 2024, però escolta, cobrarà més xerrant que no pas jugant.
Esperem que ho faci igual de bé, no? Xerrant sí, que jugant.
Complicat, eh? Però vaja, escolta.
I tancarem el back-to-back, com sempre, amb el top 5 de cites esportives que no us podeu perdre aquests pròxims dies.
El top 5 de la setmana.
Va, una mica de Rihanna, que encara no l'havíem posat. Recordem, Rihanna actuarà a la mitja part de la Super Bowl, és la gran protagonista, però el top 5 no el podem començar d'altra manera que no sigui dient que LeBron James es pot convertir aquesta matinada en el màxim anotador de la història de l'NBA. No ho té fàcil, ha d'anotar 36 punts contra els Oklahoma City Thunder avui a les 4 de la matinada hora catalana i en directe a Vamos. El rècord el té Karim Abdul-Jabbar amb 38.387 punts, una xifra que està vigent des del 1989. Si James no aconsegueix avui, malgrat que ell està en uns 30 punts de mitjana aquesta temporada, ho farà la matinada del dijous al divendres contra els Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, també a les 4. Si això passa, evidentment, com el Dani Aguilar ha tingut bé de recordar-me, doncs els dos equips de Karim Abdul-Jabbar eren els Lakers i els Milwaukee Bucks, per tant encara seria més poètic si LeBron James ho aconseguís la matinada del dijous al divendres, com dèiem, a les 4 de la matinada.
Número 4.
Seguim a l'NBA perquè Kyrie Irving debutarà amb els Dallas Mavericks, si res no es torça, la propera matinada a les 4 hora catalana, també a la pista dels Clippers i, per tant, també la pista dels Lakers. És a dir, que al Staples Center, ara Crypto Arena, tindrem teca en les properes hores. El partit no el fan per Movistar aquest, sinó que el podreu veure a l'NBA League Pass de Frank Set Dies, o també el podreu recuperar-lo més endavant. Recordem que aquest traspàs de Kyrie Irving és dels més sonats de la temporada. Deixa Brooklyn i se'n va de les.
Número 3.
I encara un últim apunt d'NBA. El primer partit dels Brooklyn Nets sense Kyrie Irving serà a la mitjanit del dissabte al diumenge. Nets Sixers a Vamos, que per si no ho hem dit, és el dial 50, Vamos.
Número 2.
Una miqueta d'hoquei gel NHL dijous a 3:45 de la tarda a la catalana. Els New York Rangers reben els Vancouver Canucks, partit en diferit per Movistar Deportes, entre dos equips que fan olor a playoffs. Per tant, mireu-lo perquè després potser veiem aquests dos equips arribant molt lluny.
Número 1.
I amb el número 1 li hem de dedicar, evidentment, al Gran Ball, la Super Bowl entre els Kansas City Chiefs i els Philadelphia Eagles. La podreu veure en directe a Vamos a partir de 12:45 de la matinada, hora catalana.
Aquest diumenge, al tram final del Tudiràs, ja estarem pendents d'aquest inici de la Super Bowl a 12:45 de la matinada sí, de diumenge a dilluns. Tens teca. Pedrol,
I poques
LeBron
hores
James, per dormir. Aquesta matinada, sí, sí, o si no, dijous.
Sí, sí, sí.
I diumenge també amb la
Super Bowl. De fet, aquest partit ens agafarà en directe al món a RAC1. Sí, sí, que és així.
El de LeBron.
El de LeBron, el de LeBron, ens agafarà amb una recu, perdó, doncs, escolta.
Ja t'escoltarem, eh?
Vinga, va.
A descansar. Ai. Gràcies, Pedrol.
Que vagi bé, l'eix.
Aquesta matinada, doncs, pendents de LeBron James i el cap de setmana d'aquesta Super Bowl. Abans de marxar, com sempre, les portades. Dani Aguilar, demà, què porta la premsa?
Doncs mira, Mundo Deportivo diu tres prioridades. Yannick Carrasco, Rabat i Víctor Roque. Amb aquestes tres prioritats de mercat obre Mundo Deportivo, Sport, Barça, Víctor Roque ja negocien. L'Esportiu, 8 raons d'or, el 8 amb la samarreta de Pedri. La diferència de punt respecte al Madrid permet al Barça somiar en un títol prioritari com la Lliga. Marca, el Madrid a Comercio otra vez el Mundo, i és una corona amb un globus terràqui. Diu que aquesta portada és la primera dissenyada per intel·ligència artificial. Saps allò de la intel·ligència artificial que...
Sí, és curiosa la portada, no? Sí. Amb aquesta corona i sí, la bola
sí.
del món.
Sí, sí. Sí.
No, sí, sí. És maca, sí. És maca.
I el diari AS diu Reyes de dos mundos, a Real Madrid i a l'Ali, los mejores de siempre en Europa i Àfrica busquen una plaça en la final del Mundial de Clubes.
Per tant, en un ordinador li han posat...
quatre conceptes.
Copa del Mundo, sí. Rei del futbol...
Futbol
i ha sortit
i Mundo
això.
I corona i ha sortit... Bueno, suposo, vaja, ha sortit això, sí. No, no, no sóc un gran expert, però alguna cosa així. Sí,
haurem d'anar seguint, Dani.
Sí, exacte.
Gràcies, una bona abraçada. Nit, adéu, adéu. L'Enric Soto ha estat avui a la part tècnica. Tota la redacció d'Esports de RAC1 ha fet possible Un t'ho diràs més. Demà tornem a quarts d'11 amb més ràdio esportiva. Descanseu. Bona nit.
T'ho diràs.
Agustí Serrat.
Bona nit, passen 5 minuts de la 1. El 112 ha rebut més de 470 trucades per incidents relacionats amb el temporal de vent, pluja, neu i onatge que aquest dimarts ha afectat bona part de Catalunya. De fet, a hores d'ara, les nevades de les últimes hores segueixen afectant la circulació en algunes carreteres del país. Estan tallades les carreteres entre Castellà de Nuc i Toses i entre Arbúcies i Viladrau i també la de Guardiola de Berguedà, en aquest cas pel vent. A més, ara mateix calen cadenes per circular per la C28 a l'Aran, la C38 a Camprodon i també per les carreteres de les zones d'Alpi, de Josa i Tuixer, i no poden circular camions entre Planoles i Guils de Cerdanya. La neu també ha afectat especialment el Ripollès, on el Consell Comarcal l'ha suspès el transport escolar aquest dimecres i altres centres educatius d'Osona i del Moianès tampoc saben si podran obrir portes. A banda, la vall de Camprodon, també el Ripollès, alguns municipis i masies fa hores que estan sense llum i en molts casos també sense cobertura de telefonia mòbil. Ho ha explicat fa uns minuts a RAC1 l'alcalde de Molló, Pep Coma.
Tot el que són els nuclis agregats d'Espinavec, Favert, tots els veïnats, totes les masies disseminades del terme municipal, doncs des de les 5 de la tarda que no tenen llum. I em consta també que la resta de municipis de la vall de Camprodon, Camprodon, Llanars, Vilallonga de Ter, em consta que a hores d'ara tampoc tenen subministrament elèctric. I evidentment no tenir l'electricitat suposa un problema. Aquí a Molló hi ha 30 centímetres de neu.
L'alcalde assegura que ha pogut parlar amb Endesa i que la companyia treballa per resoldre l'avaria, però que l'han alertat que encara podrien trigar hores en recuperar el subministrament. Ja són més de 7.200 les persones que han mort pel terratrèmol d'aquesta setmana a Turquia i Síria. A més, 35.000 haurien estat ferides, això mentre continuen les tasques de rescat i cada vegada hi ha menys temps per trobar gent en vida sota la runa. Fins ara, els equips d'emergències han pogut salvar més de 8.000 persones que estaven atrapades sota els 6.000 edificis que s'han esfondrat. El govern de Turquia ha mobilitzat uns 5.000 milions d'euros per donar resposta a la situació i ha suspès les classes a tot el país fins al 13 de febrer, una setmana més, a les zones afectades pel terratrèmol. Més coses, des d'aquest dimecres ja no és obligatori portar mascareta al transport públic. A partir d'ara passa a ser una recomanació i la mascareta només és obligatòria a hospitals, CAPs i residències de gent gran, en aquest cas pels treballadors i pels visitants, no pels residents. A banda, també s'ha de continuar portant a les farmàcies i a tota mena de clíniques, també, per exemple, als dentistes. Tot plegat ho ha aprovat aquest dimarts el Consell de Ministres, que ho qualifica com un pas important cap a la normalitat. Ara bé, des del Ministeri de Sanitat recomanen seguir portant mascaretes si es tenen símptomes de malaltia, si hi ha persones vulnerables o en llocs tancats amb molta afluència. En política, de Colau demana al PSOE i Podem que es posin d'acord per reformar la llei del només si és sí. L'alcaldessa de Barcelona, dels Comuns, defensa que el consentiment ha de seguir sent el centre de la normativa, però alerta als partits del govern espanyol que, si no fan front comú, els que en sortiran beneficiats són els partits de dretes, ho ha dit aquesta nit en una entrevista al 324.
Demano que les dues formacions que estan al govern de coalició s'asseguin el temps que necessitin per acordar quina és la millor solució a la situació actual i que tot això a més s'està fent per alimentar aquesta idea de polèmica, d'afablir a l'altre soci de govern. O sigui, això és el que s'ha d'acabar, perquè això està alimentant la dreta i l'extrema dreta, però la qüestió del consentiment tinc molt clar que s'ha de defensar i que no s'ha de tocar.
A l'entrevista, Colau també ha carregat contra les paraules de la ministra de Justícia, Pilar Llop, del PSOE, que aquest dimarts ha defensat que la violència masclista és fàcil de provar, textualment diu, perquè només cal ensenyar una ferida. L'alcaldessa ho ha qualificat d'ofensiu per les víctimes. I un últim apunt, perquè Ernest Maragall assegura que es quedarà a l'Ajuntament de Barcelona encara que no sigui alcalde. El candidat d'Esquerra, de 80 anys, deixa clar que ell es presenta a les eleccions per guanyar-les, però diu que en cas que no arribi a l'alcaldia, es quedaria com a regidor. Ho ha explicat en una entrevista aquesta nit al 9C de RAC1.
Jo em veig exercint de representant i honorar el meu compromís fins al fons. I fins a,
però si no és alcalde, es quedarà 4 anys més al consistori.
Doncs sí, perquè jo si em presento és per això, no? Oi que les mantens durant 4 anys? La meva responsabilitat és aquesta. Després poden produir les condicions que sigui, però la meva intenció i la meva voluntat és actuar de representar. I això, per cert, és una altra diferència. Tant el senyor Collboni com el senyor Trias han dit coses que a mi em sorprenen.
A l'entrevista, Maragall ha evitat parlar de pactes, però ha carregat tant contra de Colau com contra Xavier Trias, a qui ha recordat que l'any 2011 va pactar amb el PP. I ara els esports amb Miquel Agut.
L'àrbitre de la Lliga Femenina, Marta Frías, que va expulsar la jugadora del Barça, Jayce, la temporada passada, i que també va arbitrar l'Osasuna Barça de la Copa de la Reina d'enguany, no va ser conscient de l'alineació indeguda de la Blaugrana fins al final del partit. Ho ha explicat el Tu Diràs.
Cuando ya leo luego las noticias y ya al día siguiente sí que leo, ¿no? Pues lo típico que ponen en redes y dije, jolín, si había sido yo. Pero no me acordaba absolutamente de nada. Yo dije, digo, casualidades, porque al final pitas tantos partidos, haces tantas pues revisiones de partido, análisis, que no lo recuerdas, al menos de una temporada para otra. Imagínate, no se acordaba el Barça, me iba a acordar yo.
Frías s'ha retirat aquest cap de setmana de l'arbitratge en actiu. L'Al Hilal saudita és el primer finalista del Mundial de Clubs de Futbol. S'ha imposat al Flamengo brasiler per 3-2 i serà el rival del guanyador del partit entre el Madrid i l'Al Ahly egipci, que jugarà aquest dimecres. El Joventut de Badalona ha guanyat l'Ulm alemany per 82-76 en partit de l'Eurocup masculina de bàsquet. Joel Parra ha estat clau amb 22 punts i 7 rebots per remuntar un desavantatge de 20 punts. LeBron James es dubta per culpa d'una lesió al turmell esquerre per jugar al Lakers Thunder d'aquesta matinada a les 4. LeBron necessita 36 punts per convertir-se en el màxim encistellador de la història de l'NBA. I per acabar, doble informació d'handbol. En primer lloc, el Granollers s'ha classificat pels vuitens de final de la Lliga Europa gràcies a la victòria per 33-30 contra el Balaton Foredi hongarès. Per la seva banda, el Barça renovarà el contracte del central eslové Domen Makuč fins al 2026.
I pel que fa el temps, a hores d'ara cauen ruixats a diversos punts de Catalunya, especialment al sud i també a les comarques gironines, uns ruixats que continuaran irregulars al matí i migdia de dimecres a l'interior de les comarques de Girona. A la tarda, sempre de manera irregular, afectaran moltes àrees de l'interior del país amb cota de neu de 600 a 800 metres. Matinada no especialment freda, però dia de rigorós hivern, malgrat sumar alguns graus. Menys vent i encara temporal de mar a tot el litoral, però amb onades no tan altes com les d'aquest dimarts. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
RAC1, bon dia. No, encara no li puc dir què farem pel Dia Mundial de la Ràdio. No ho sé, no m'han dit res i estic molt nerviosa.
Dilluns 13 de febrer, RAC1 celebra el Dia Mundial de la Ràdio.
Sí, clar, Ràdio Cap per Vall. M'han dit que serà espectacular.
Tu perdràs? RAC1, tots som un.
No li podem venir, remolcar el cotxe. Això és un altre RAC, per l'amor de Déu.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Yeah.
Gràcies als hooligans que venen avui. Bon dia a tothom des de la planta 15 al vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi 1 de RAC1 amb gent vinguda de...
Castell de l'Areny! Gràcies! Sant Gervasi! Granoller! El Masnou! Guinardó! Sant Cugat del Vallès! Mataró! Castelló del Vallès! Migjorn! La Granada! Valdorès! L'Hospitalet de Llobregat!
La competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12 i 8 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
Avui és un dia de fred, neu i vent a tot el país.
Nenes, atenció a totes les que ten... Bueno, sí. Totes les que tingueu la roba estesa.
Sí.
Atenció a la cuquisenyal, eh?
No, ara no hi ha cuquisenyal.
Que plou!
No, un moment.
Plou, au.
Sí. Ha quedat clar. Ja ho tenim, el temporal. Estem llegint ara a TV3, el temporal amenaça a trencar la barra del trabucador. La nevada també arriba a Bisaura i podria deixar-hi un pam de neu. S'esperen nevades a cota 800.
Hi ha un pam de neu.
Ja.
Bueno, escolta'm, que neva, eh?
I tant, que neva, eh? I que plou, i de fet...
Nenes, l'alarma!
No, prou!
Neu! Neu!
Aquesta és diferent,
eh? Neu!
Sí, neu! Prou!
De vegades em veig des de fora i no entenc de què va aquest programa.
No et preocupis.